Ràdio Vilafranca.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
El Consorci de Promoció Turística del Penedès ha presentat aquesta mateixa setmana el Pla d'Accions 2026, que destaca per inversions en infraestructura i per la celebració dels 25 anys de la Ruta del Vi del Penedès. Hem convidat la seva directora, la Núria Sala, perquè ens ho expliqui. Bon dia.
Bon dia.
El Pla d'Accions és una mica el full de ruta, no?, de l'any.
Exacte. És el full de ruta que ens marca les actuacions principals que anirem fent durant tot aquest 2026 i ens va molt bé, doncs, definir-lo, no?, perquè tens, doncs, aquesta foto, però també el que ens agrada molt és compartir-lo. I una mica és el que vam fer en l'acte aquest d'ahir, de l'acte de presentació, on el compartim, doncs, a tot el sector, a tots els ajuntaments, entitats, però també al sector privat, no?, que treballa pel turisme aquí en el nostre territori.
I aquest 2026 és l'any del turisme cultural, així com l'any passat reivindicàvem la gastronomia, i també serà un dels fils conductors al qual també us sumareu, no?
Sí, a nivell de turisme ens agrada molt, doncs, agrupar, no?, les propostes i les experiències que algú pot viure, no? I ens va molt bé fer-ho de la mà de Turisme de Catalunya, perquè al final aquest any de turisme cultural passarà a tot Catalunya. Hi haurà infinitat de propostes per gaudir d'un turisme cultural en tots els territoris del país i enguany nosaltres, doncs, tindrem també elements molt especials, no? Al final celebrarem, doncs, aquests 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí, però també el 150 aniversari del naixement de Pau Casals. Per tant, ajuntarem tot de propostes culturals en aquest sentit, que segur que ens convidaran a visitar Vilamuseu Pau Casals, un espai preciós, que ens ajudaran a viure exposicions com la que hi ha ara actualment al Vinzeum i també aquí al Fòrum Verger, que ens parla de Gaudí i d'aquest llegat, no?, que va deixar. Però, a més, volem incorporar també tot aquest valor d'aquesta arquitectura lligada al vi, no? Tenim ganes de que la gent conegui el nostre territori amb aquest accent, no?, cultural i també arquitectònic que creiem que podem mostrar des d'edificis modernistes espectaculars i que ens identifiquen molt com a destinació, però també, doncs, edificis en cellers molt contemporanis, no?, que atrauen totes les mirades d'aquell que li agrada el disseny, i que millor que viure'l o veure'l, no?, en un entorn de vinyes com el nostre.
Anem a aquest Pla d'Accions 2026. Quines són les inversions destacades que veurem de nou al llarg d'aquest any?
A veure, a nivell de turisme tenim la gran sort de que el turisme és molt transversal i afecta en molts àmbits, no? I quan pensem en turisme hem de pensar en aquesta acollida del visitant. Hem de pensar en el previatge, el viatge, quan està aquí, i també el postviatge. I, a més, hi hem de posar-hi com dos barrets, perquè al final nosaltres vivim aquí, nosaltres també som turistes dintre de la nostra destinació i també gaudim de totes aquestes experiències i també ens agrada estar ben acollits, no? Llavors, enguany, a través d'una subvenció que hem obtingut de la Diputació de Barcelona, podrem dur a terme una millora de la senyalització turística a tot el territori. Millorarem aquesta senyalització per fer-la molt més accessible a tothom, per integrar-la, doncs, a dintre d'aquesta acollida al visitant, i també, doncs, aprofitarem, doncs, per fer una renovació de la imatge gràfica, no?, que acompanya aquesta senyalització a l'entrada de tots els nostres pobles.
Per tant, s'unifica.
S'unifica, sempre ens agrada que tingui tot un fil, un sentit, i que tingui un fil conductor. I sí, la proposta és poder treballar una renovació, podríem dir així, entre cometes, de la senyalització turística del territori. Tot segueix una identitat, tot segueix un fil. A la vegada segueix com una mica d'ordre, en el fons. És a dir, el que volem és que aquesta sensació d'acollida la puguis tenir en un poble gran, en un poble petit, en un poble al nord del territori, al sud, és igual, però que tinguis aquesta sensació d'identitat. És important això pel visitant i així és el projecte que defensarem i treballarem amb moltes ganes aquest 2026, que de ben segur tindrà, estem convençudes, un molt bon resultat, perquè trobarem la manera de donar continuïtat, doncs, en aquests projectes de valor a l'experiència del turista.
Una senyalització turística que és àmplia, no? Que t'indica on pots trobar un celler, si n'hi ha, unes caves, cases d'agroturisme,
exacte,
hotels,
exacte,
negocis potser fins i tot relacionats, sí, amb l'enoturisme.
Sí, també fins i tot rutes o altres experiències que tu puguis fer. La gent, és veritat que tu quan anem a fer turisme a algun lloc ens preparem, normalment ens preparem força.
No? Ens documentem, exacte, planifiquem la ruta.
Busquem, mirem aquí, anem a xarxes, busquem en els webs, tens un seguit d'informació, però és veritat que hi ha vegades que vas a parar a algun lloc i no acabes de saber del tot el que podries arribar a trobar en un petit poble o a vora d'un recurs turístic, i per tant, tenir aquests elements d'informació que et donen d'entrada una informació com de presentació, de detall, d'algunes cosetes en concret que et sedueixen una mica per veure què és el que pots fer a prop i que després acaben portant-te en aquests suports digitals que són la gran base de dades, no?, de tota l'oferta turística que tenim al territori.
Una senyalització que també gaudirem els penedesencs, entre cometes, perquè endreçaran una mica, no?, aquesta imatge, aquesta senyalització distinta que hi ha ara arreu.
Exacte, exacte. Jo crec que has dit aquesta paraula, no?, de que és important, no?, aquest ordre, no? Jo crec que aquesta identitat també és mostra d'una bona governança, en el fons, no? És a dir, tots anem alineats, són projectes que els treballem colze a colze amb tots els municipis. Això fa que aquestes actuacions, doncs, estiguin totalment consensuades amb aquests municipis i, per tant, s'assumen en aquests projectes que tenen aquesta visió supramunicipal, que parlen d'un territori, que és el Penedès, però que també ens donen pistes i secrets i idees per descobrir quan estem poble a poble. I això és bonic i això és el que fa que ens aproximem més a la realitat turística de cada indret.
Aquesta renovació de la senyalització turística es planifica i s'executa íntegrament aquest 2026?
Sí.
A vegades aquestes coses són llargues.
Sí, sí. De vegades és llarg. Tenim la sort que en aquest cas aquest projecte, com que la senyalització ja hi és, no és una execució al 100%, sinó que renovarem i, per tant, aprofitarem part de la base de l'estructura d'aquesta senyalització que tenim a les entrades dels municipis. El que sí que volem renovar del tot són els punts d'informació. Els punts d'informació neixen d'una primera senyalització que ara quan et digui la data et sorprendrà perquè va ser el 2003.
2003.
Sí, exacte.
I estem al 2026.
Al 2018 en vam fer la renovació de tot el seu contingut interior, però vam voler aprofitar l'estructura perquè ja ens semblava que era correcta i còmoda, però ara el 2026 sí que aquests punts d'informació requereixen ja un canvi d'estructura perquè, doncs això, per un temes d'accessibilitat, per temes d'organització de la informació, i aquests punts d'informació sí que estaran totalment renovats, però sí que volem que sigui un element que te'l vagis trobant en els diferents pobles del nostre territori.
I aquest any és l'últim any d'execució del Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació. Què comportarà?
A veure, és el gran projecte, eh? Jo n'hem estat parlant en diferents ocasions. És un projecte realment engrescador, realment transformador pel nostre territori. Com sabeu, és un projecte que lidera el Consell Comarcal de l'Alt Penedès, però que de seguida, des del minut 1, va veure que aquesta visió turística, de fet, són plans de sostenibilitat turística, no? Hi havia de ser, no? I, per tant, vam fer un tàndem molt bo en aquest sentit amb el Consell Comarcal i treballem plegats aquest projecte. Aquest projecte enguany té la peça gran, que són aquestes obres de la via de servei de la C15, que milloraran, doncs, aquesta mobilitat ciclable en aquest eix tan important per nosaltres. Però, a banda d'això, i amb un accent més turístic, que és el nostre, treballarem ara, doncs, tres portals nous, web, que ajudaran a projectar de manera molt, molt encertada aquesta diversitat d'oferta turística que tenim al territori. Hem d'incorporar el cicloturisme com un element clau també per posicionar el Penedès com a destinació. Per tant, farem tres portals nous, web. Això és una feina gran, val, però que sí totalment necessària per poder fer, un cop estigui tot acabat, una bona promoció i una bona presentació del destí.
Per què tres?
Fem tres perquè n'hi haurà un específic de cicloturisme. Aquí es vol generar, doncs, aquest espai de comunitat per aquell que es mou en bici i, sobretot, una comunitat que no pensem només en clau turística, eh? Pensem en clau de resident. És a dir, hem de poder informar i donar opcions a qui vulgui moure's en bicicleta, tant per fer lleure, com per fer esport, com per anar a treballar, o com fins i tot per anar a l'escola. Per tant, aquesta és la fusió de visions, no?, des de part de Consell Comarcal i de Consorci, que permetran un web que generi comunitat i generi espai comú per tots, no?
Parlem de gravel, de carretera, de BTT de i dels desplaçaments diaris.
Correcte. De fet, al final el que busquem aquí és recollir aquestes propostes de rutes, però també busquem incorporar aquí un planificador de rutes molt important, que ens ajudarà a definir com anar d'un lloc a l'altre i quina és la millor proposta de ruta per fer-ho en bici. És el nostre Google Maps, però pensat en bici.
I en clau Penedès.
I en clau Penedès, perquè és en el nostre territori. Per tant, un planificador de rutes que s'integrarà en aquest espai web i que serà doncs, la peça clau d'aquest aparador de cicloturisme que volem oferir amb aquell que entri en aquest espai.
I els altres dos portals?
Els altres dos són els que motiven a la identitat del nostre territori, que és aquest enoturisme, és a dir, és un portal específic que parlarà de la ruta del vi del Penedès, que ens mostrarà aquesta oferta enoturística de la nostra destinació. I després el tercer serà la revisió que farem del propi portal de penedesturisme.cat.
L'actual.
L'actual, perquè al final fer diferents portals no vol dir segmentar i que vagi cadascú per una banda, sinó és donar-li més finestres a aquesta informació, donar-li la identitat que es mereix, no?, com a proposta turística i de territori rellevant, i per tant això s'ha de com de organitzar i donar-li la major sortida possible. I és el treball que farem també ara, aquest 2026. Per tant, molt engrescador, però totalment necessari per fer una bona planificació dels viatges, una bona promoció i una bona endreça, no?, de tot el que tenim i de tots els actius que tenim aquí al territori.
I faig la mateixa pregunta d'abans. Hi ha el finançament i la intenció és acabar els tres portals dins l'any?
Sí, sí, sí. I a més aquests sí. a mitjans d'any.
Sí?
Sí,
és la data.
Aquests a mitjans d'any. Per tant, aquí tenim, ja estem treballant de fa mesos i l'objectiu és que a mitjans d'any aquests webs estiguin acabats.
Un dels plats forts d'aquest Pla d'Accions 2026 és una efemèride, és una celebració sonada, 25 anys de la Ruta del Vi del Penedès. Vam ser pioners en el seu moment.
Sí, 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 totalment, i estem supercontentes d'haver participat i haver viscut aquest procés, perquè realment no, veus, no, com ha anat evolucionant i el que ha suposat aquest enoturisme i la sort que vam tenir que en aquell moment, doncs, des de les administracions, amb la col·laboració en aquell cas va ser també d'altres entitats del territori, com Denominació d'Origen Penedès i altres, van no posar tanta força, no, en voler fer això. Van ser com molt visionaris en aquell sentit, sabien que havíem de treballar l'enoturisme. En aquell moment, si us recordeu, doncs parlàvem de la Ruta del Vi del Cava, no, quan es va crear, però va ser un projecte superbonic que ja de sortida ja va comptar amb el suport molt ampli de tot el territori i de tot el sector, vull dir que molt contents, la veritat, i s'ha de celebrar, evidentment.
Hi ha una campanya en marxa.
Sí, hi ha una campanya.
Sentirem a parlar.
Exacte, hi ha una campanya que ens permetrà mostrar això, no? Parlar d'aquests 25 anys, parlar d'aquesta trajectòria, parlar de totes aquestes empreses que estan a darrere, aquests establiments que aposten per l'enoturisme al nostre territori. Farem una pàgina especial que parlarà dels 25 anys i durant tot l'any una campanya que en principi nosaltres ja volem llançar el primer tret el mes de març, per tant anirà de març a desembre i que serà un motiu més, doncs, per conèixer la nostra destinació, per conèixer l'enoturisme al Penedès i sobretot posar en valor aquesta trajectòria i aquesta implicació d'aquest territori, perquè realment és algo de molt valor. Ens ho aprecia molt tothom, no? I el fet de liderar una ruta del vi amb 25 anys de trajectòria és molt important a nivell de país i també amb altres companys de Rutes del Vi d'Espanya que hi treballem i que també estem al capdavant d'aquesta trajectòria no turística.
No necessita una posada al dia la ruta amb 25 anys?
Bueno, és que ens estem posant al dia constantment.
De fet, lidera el rànquing, no?, de les rutes espanyoles.
Sí, ja estan dintre de les tres més visitades,
sempre.
Exacte, d'un total de 38 rutes de tot l'estat espanyol. Sempre estem en aquesta posició entre els tres primers, no? I és molt viu l'enoturisme, realment està sempre canviant, sempre ens anem adaptant. Ara fa un temps enrere vam incorporar el turisme de reunions amb aquesta essència dels espais singulars, dels cellers i altres indrets del territori, que està funcionant molt bé, i les empreses no deixen de sorprendre'ns dia a dia amb propostes i experiències que són úniques, que són molt autèntiques, molt seves, que fan que sigui per nosaltres molt fàcil amb tot aquest material poder posicionar el territori, no? Ens donen totes les eines per sortir amb pit, no?, davant de tota aquesta oferta turística que és molt àmplia a nivell de país i que és molt difícil fer venir la gent aquí, això també és cert, eh?
Per què?
Aquí, a tot arreu, és difícil fer venir la gent.
Hi ha destinacions més llamineres, amb més màrqueting.
Segurament també els hi costa, saps? O sigui, al final, potser hi ha destinacions que són referències turístiques que tothom té al cap, no? Però en general, fer moure la gent per anar a visitar un lloc no és fàcil. No és fàcil, requereix un esforç, requereix màrqueting, requereix moltes coses. I llavors aconseguir aquests, no?, aquests números, aquestes xifres, encara et fa posar més en valor a l'esforç i a aquest treball conjunt que es fa a nivell de destinació per aconseguir-ho. Perquè no és gens fàcil, però jo crec que estem allà i que sobretot qui ve i qui sempre diem el mateix, gaudeix d'aquestes experiències, volen repetir, i això és el millor.
A banda d'aquesta campanya de comunicació per festejar aquests 25 anys de la Ruta del Vi del Penedès, també hi haurà una campanya gastronòmica. Què ens pots avançar?
Aquí, mira, avançar-vos un projecte superbonic que vam poder fer desenvolupar l'any passat i que aquest 2026 fem el desplegament. Nosaltres, des del punt de vista turístic, sempre com que teníem pendent el posar encara amb més valor al productor i al producte del nostre territori, allò que ens identifica i que realment quan visites la destinació no pots perdre de tastar-te. No? Vull dir, ho has de tastar sí o sí, no? I havíem de trobar la fórmula i l'any passat la vam trobar, vam entrar en una subvenció europea que ens va permetre posar en valor això. Llavors, aquest any desplegarem una campanya amb un accent gastronòmic posant el focus en aquests productors del nostre territori, des de mels fins a embotits, fins a dolços, hi ha infinitat. Llavors, hem fet una campanya que ens va per temporades, sí, com primavera, tardor, estiu, hivern, que la llançarem, per tant, animarem a tastar aquests productes durant aquesta temporada, i després, a part de vídeos i altres eines de suport de promoció que farem, el millor és que podrem desenvolupar també una eina digital molt interessant, que és un mapa que ens permetrà lligar una cosa que creiem totalment necessària, que és quin producte vull tastar i on el puc comprar o on el puc degustar en una taula d'un restaurant.
Sí, perquè a vegades no és fàcil, eh?
No
és
gens
fàcil.
Fins i tot
pels propis del Penedès.
Correcte. I això ho teníem detectat, no? Que la gent ens deia, no, és que el vull tastar, però on el compro, no? I gràcies a la feina que es va fer, doncs amb la implicació també d'aquests productors i amb el suport que vam poder tenir també per part del consorci de poder, no, fer aquesta base de dades tan bona, no, ens permetrà això endreçar-ho i presentar-ho digitalment perquè tothom ho pugui veure i accedir. Per tant, un projecte bonic, un projecte que el teníem com a pendent, que hem col·laborat molt colze a colze amb la xarxa de productes de la terra del Consell Comarcal, que ens ha ajudat molt també a poder estructurar-ho. I ara, un cop ho tinguem, doncs també el posarem a l'aparador perquè sigui un motiu més per descobrir i emportar-te allò autèntic i que ens identifica com a territori.
I, Núria, també m'agradaria comentar un projecte, un programa que està més que consolidat, potser no tan conegut, no tan llaminer, com és el Servei de Tècnic de Turisme Compartit,
sí,
que permet que els municipis petits també tirin endavant els seus propis plans estratègics.
Exacte. Això és molt important perquè aquest projecte va néixer el 2017. Hi ha tres tècniques de turisme que donen servei a 10 municipis a la comarca de l'Alt Penedès i que, a més, doncs, permeten això, és a dir, ser les mans, ser la part tècnica a regidories de turisme de municipis petits que tenia algú unes hores a la setmana que els pugui anar guiant, que pugui anar definint aquest pla d'actuació, és molt important perquè així generes molta coordinació entre municipis i els gestors supramunicipals, com poden ser el consorci, i és molt enriquidor i molt positiu.
Quants municipis se'n beneficien aquest 2026?
10. Mantenim 10 municipis implicats que se sumen doncs, amb aquest servei de tècnic de turisme compartit i que també acaben formant comissió, entre cometes, no?, amb altres ajuntaments que ja tenen un tècnic de turisme. Al final hi ha ajuntaments com Vilafranca, Subirats, Sant Sadurní, que els monjos que tenen el seu propi tècnic de turisme a jornada completa, no? Per tant, aquests tècnics van molt bé perquè fem taules de treball conjunts, cohesionem destinació, intercanviem projectes, i això fa que a nivell de destinació doncs, siguem més forts i hi hagi una bona cooperació i una bona governança.
I és temps de calçotades. A més, ara ens han pronosticat uns dies d'anticicló. Sí. Bons dies per fer brasa, per gaudir d'aquestes calçotades. Sí. I al web de Penedès Turisme justament tenim un article dedicat a les propostes que mariden enoturisme i calçotades.
Exacte, és el clàssic, no? I a més aquest cap de setmana jo crec que serà com un boom de...
Sí, tots amb moltes ganes.
Exacte, tenim moltes ganes i el temps acompanyarà, per tant, segur que serà molt bo. En el web de Penedès Turisme hi trobareu tota la informació de les calçotades i d'altres propostes que actualment doncs, ja estem fent campanya, diguéssim, per promocionar-les. És una bona oportunitat. Al final, calçotada també ho associes a amics, ho associes a colla, a grup, i per tant segur que generem bons moments de gaudi també al voltant dels calçots.
Núria Sala, directora del Consorci de Promoció Turística del Penedès, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui i felicitats per aquests 25 anys de Ruta del Vi del Penedès.
Moltes gràcies a vosaltres, com sempre.
Penedès en xarxa.
Passen coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres.
Hem estat explicant molts projectes, programes i accions en matèria no turística aquí al Penedès i la Su ens explica també, ens canta, que passen moltes coses, com passa amb l'enoturisme penedesenc. Amb ell arribarem al flash de 11:15.
Llevar-me amb tu em fan sospitar les hores. Crec que m'estàs mentint. No pot ser que passin tan ràpid quan estàs aquí.
I ara
aquí.
No entenc per què estic tan contenta, no entenc per què sóc tan feliç. Si cada cop que penso que existeixes tinc més ganes d'existir.
Estan passant coses al meu cos i crec que tu hi tens bastant a veure. Si baixes la mà per aquí no em faré responsable del que pugui seguir. Estan passant coses al meu nas, clarament tenen a veure amb tu i amb la pell que t'envolta. He memoritzat cada racó i penso revisar-los quan no siguis aquí. Em fa sospitar el que sento, perquè jo mai sento res. No sé si és que fa bon dia o el tercer cafè. I ara no entenc per què estic tan contenta, no entenc per què sóc tan feliç. Si cada cop que penso que existeixes tinc més ganes d'existir. No entenc per què estic tan contenta, no entenc per què sóc tan feliç. Si només de pensar en veure't em revifen els sentits.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Thank you. Bon dia, al punt de 11:15, us oferim un nou repàs a l'actualitat penedesenca. Denuncien la perillosa deixadesa del Parc de la Sínia de Calafell. El grup d'Esquerra Republicana de Calafell a l'oposició ha alertat de l'estat de degradació del Parc de la Sínia de Calafell, una àmplia zona verda entre el nucli urbà i la platja que ha quedat malmesa amb el pas del temps i gairebé sense l'arboreda prevista. Els regidors han denunciat que els desperfectes, com paviments aixecats, forats al voltant de les taules de tenis taula i gronxadors trencats, no només ofereixen una mala imatge, sinó que representen un perill per als infants i altres usuaris del parc. També s'ha constatat la falta de funcionament de fonts i punts de llum, així com deficiències a la passarel·la de fusta sobre l'estany, que podria provocar accidents si no es repara. Els membres d'Esquerra Republicana reclamen que s'actuï per garantir la seguretat i la qualitat de l'espai, utilitzat també per activitats culturals i populars, i que reverteixi la manca de manteniment que ha acumulat el parc amb els anys. Vilafranca aprova definitivament el nou Duprosim. En el ple celebrat aquesta setmana, l'Ajuntament de Vilafranca s'ha aprovat definitivament per unanimitat el nou document únic de protecció civil municipal, el Duprosim. Es tracta del pla que estableix l'organització, les funcions i els protocols d'actuació per prevenir i gestionar els riscos que poden afectar la població i els béns del municipi. Altres aportacions que contempla el nou document són les relatives a riscos de matèries perilloses, la cura d'animals en situació vulnerable en cas d'emergència o l'adaptació d'espais climàtics per fer front a la calor o al fred. Més de 1.200 participants donaran vida aquest diumenge al migdia a la 25a Rua de Carnaval de Sant Pere Molanta. Una de les darreres cites del Carnaval al Penedès és la Rua de Sant Pere Molanta, que aquest diumenge arriba a la seva 25a edició. Sumant els 14 grups inscrits, la Rua reunirà més de 1.200 participants. El recorregut no presenta novetats i es manté horari. La Rua començarà a les 12 del migdia des de Vila Maimona per completar un itinerari àgil en una rua agraïda. El grup de Sant Pere Molanta afronta amb motivació una rua que els permet presentar a casa la feina feta durant mesos. I Penalba i Gené porten d'un temps d'un país a Gelida amb el projecte Barnasants. El pròxim dissabte 28 de febrer, a les 7 de la tarda, a la sala d'actes del Centre Cultural de Gelida, hi haurà el concert de Borja Penalba i Meritxell Gené en el marc del projecte Barnasants i dins la programació escènica de Gelida. Sota el títol d'un temps d'un país, el duet proposa un viatge sonor que dialoga amb l'essència de grans noms de la cançó com Maria del Mar Bonet, Lluís Llach, Raimon, Ovidi Montlló i Isidor Marí, entre altres veus que han marcat generacions. Les entrades tenen un preu de 8 euros anticipada i 10 euros a taquilla. La venda anticipada es fa a www.gelida.cat/escènica, així com al SIC, a la Biblioteca i a l'Ajuntament. La taquilla s'obrirà una hora abans de l'inici de l'espectacle.
Penedès en xarxa.
Els divendres destaquem sempre un parell d'actes de cap de setmana. Tot i que ja s'han celebrat moltes rues de carnaval, aquest cap de setmana encara continuen en alguns municipis, tant a l'Alt com al Baix Penedès. És el cas de Santa Oliva, que ho celebra demà, com ens explica ara la Lourdes Meronyo des de Domenys Ràdio. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs així és, i per explicar-nos tot plegat ens acompanya la Laia Levis. Ella és la regidora de festes de l'Ajuntament de Santa Oliva. Molt bon dia, Laia, com estàs?
Hola, molt bon dia, molt bé, vosaltres?
Bé, ja amb el carnaval a tope. Ja han passat dos caps de setmana, els forts, però ens tocava parlar del de Santa Oliva, que és un dels més esperats, també, no?
Sí, bueno, no sé el per què exactament, no sé si és perquè s'ha construït a poc a poquet, si pel recorregut en si, però és veritat que la gent li agrada molt, és molt esperat i tothom vol entrar a formar part de la rua.
Val a dir que vosaltres durant aquest mes heu estat fent festes de carnaval, animacions infantils, als diferents centres cívics que teniu a Santa Oliva. Com han anat?
Bé, bueno, molt bé. Nosaltres intentem que, a part de la rua, que és, sí que és per gent del poble, perquè al final els que ho veuen també gent del poble, però també gent de la comarca, per entendre'ns, fem una mica més de carnaval de poble, o això intentem. Llavors, el que fem és distribuir els carnavals, òbviament, en els diferents centres cívics que tenim, perquè, com saps, el nostre poble està una mica distribuït, encara que siguem tot un, tenim diverses urbanitzacions i intentem que totes tinguin doncs, el seu protagonisme. I així ho decidim des de sempre i ho fem. I llavors vam anar al centre cívic de les Pedreres, on vam portar una animació infantil allà, perquè és el target que es porta, per entendre'ns.
Sí.
I després, doncs, a Sant Jordi portem un ball, per entendre'ns, per gent gran, perquè allà no hi ha quasi nens i llavors el que més hi ha és gent gran i és el que fem a Carnaval allà. El que passa que aquest any no l'hem pogut fer, el de Sant Jordi, perquè ens va caure just amb les fortes ventades, amb lo del 6-6, i per tant, doncs, aquest any l'hem hagut d'anul·lar, que esperem que, encara que no sigui festa de carnaval, ho puguem passar per un altre dia i la gent d'allà del barri pugui gaudir de la seva festa igualment.
Clar. I el diumenge passat vau tenir el carnaval infantil, no?, allà al local cultural.
Exactament. Nosaltres, bueno, sempre l'havia fet l'AFA, des de feia uns anys fins ara l'havia fet l'AFA, aquest any doncs, no ha pogut per la seva idiosincràsia, però l'hem volgut seguir nosaltres i vam portar una animació infantil també, vam fer una mica una hora d'animació infantil, una horeta de minidisco i, com no, podia faltar la guerra de confeti, que els encanta als nens, és el que més els agrada, i una miqueta de berenar, òbviament.
I tant. Demà és el gran dia, però anem a parlar abans de posar-nos en matèria del propi carnaval en si mateix, amb el cartell guanyador molt maco.
Sí, bueno, fa molts anys ja que venim fent una vinculació amb l'escola d'aquí de Santa Oliva. Ells treballen les tècniques digitals o el disseny digital durant tot un mes i què millor que el projecte que tenen doncs, sigui el cartell de carnaval que sortia aquí. I ho venim fent així fa molts anys i aquest any doncs, ens ha sorprès per la qualitat dels dissenys que hi havia i també doncs, perquè havien començat a fer servir l'IA, òbviament, que ja està a tot arreu.
Sí.
Però sí, el cartell guanyador, doncs molt bé, han posat a mi el castell, que queda molt xulo, i ho han combinat amb carnaval. I no és la típica màscara que sempre ens trobem, sinó que és una mica diferent. I ens va semblar molt original. I això doncs, ho fa que ho obren a tot el poble per fer les votacions. Després queden 10 cartells i d'aquests 10 cartells s'escull doncs, el guanyador i venen aquí a l'Ajuntament a rebre els premis, que també és molt xulo perquè estan molt nerviosos. Venen a la sala de plens i els hi fa molta gràcia. I nosaltres des de l'Ajuntament comprem uns quants jocs. Llavors el que queda tercer es queda un joc, el que queda quart i segon es queda un altre joc i el primer escull el seu joc i després els que queden se'ls emporten a les aules perquè quedin per l'escola, que també així fan una mica de pinya.
Doncs sí, la veritat és que incloure a l'alumnat de l'escola doncs està molt xulo i també molt... La veritat és que jo quan vaig veure el cartell em va agradar moltíssim. Vaig pensar, uau, quina currada.
Sí, perquè no és el típic, oi?
També. És diferent.
Sí, em penso.
Em recordava com una mica també aquelles pel·lícules de Disney. És a dir, molt, molt, molt maco.
Sí, jo crec que està molt ben aconseguit i bueno, avui, avui ja sortirà, suposo. I aviam què.
Molt bé. Escolta, demà... rua i festa de carnaval, explica'ns una mica el que serà la rua, el recorregut i quants visitants espereu?
L'any passat ja vam variar el recorregut perquè ens ajuntàvem cap i cua. Llavors, com que l'any passat va anar bastant bé, diguem No l'hem variat aquest any. Llavors comença des de Jaume Balmes, que és l'ampliació del poble, baixa per carrer Nou, i llavors ja enganxa tot el que seria l'avinguda principal i entra per dintre dels carrers del nucli antic i acaba a la plaça Europa, que és el que vam fer l'any passat. Llavors, bueno, aquest any, com el passat, agafem 20 carrosses, que són les que per ordre de inscripció s'apunten les primeres, i després en convidem a 3, i llavors les totals són això, són 23 carrosses que venen aquí. I el volum de gent que ens vam trobar l'any passat va ser desbordant, sobretot pels aparcaments, perquè vulguis o no, vull dir, no és que no vulguem acceptar més carrosses o sí, saps? És que pel volum que tenim d'aparcament, de gent que podem tenir aquell dia, no?, en conjunt, doncs és el que diuen els tècnics i és el que fem, sense més. I aquest any hem intentat tenir algun aparcament més, que ja hem demanat permisos i tal, i a veure si aquest any no embussem tant, perquè l'any passat és veritat que vam tenir algun problema d'aparcament.
Clar, normal.
S'espera moltíssima gent, perquè pensa que és l'última rua,
sí.
Saps? Fa molta il·lusió a la gent venir, i al final, doncs, és això. Nosaltres tenim un volum de... Potser s'apunten 40 carrosses aquí.
Clar. Déu-n'hi-do. Al final heu de marcar una mica...
Bueno, sí, el que diuen els tècnics. Tampoc nosaltres podem fer més. Tant que poguéssim venir totes, perquè quedaria lluïdíssim. Clar, com més carrosses, millor.
Clar.
Però al final, si es troba cap i cua, el poble és el que dona.
Exacte.
Vull dir, no hi ha res.
Quan... d'on venen?
Ui, en tenim de tot arreu. Tenim del Vinyana, tenim de la comarca, en tenim moltíssimes, com sempre. Però aquest any també tenim alguna de Castellví de la Marca, que no havien vingut mai.
Oh.
Tenim alguna de Sant Martí Sarroca, que tampoc havien vingut mai. I les altres, doncs sí, Avinyonet, Cunit, Vendrell, Arbós, de Llorenç aquest any també.
Clar, el Simpo.
Del Vendrell, de Segur. Sí, sí, el Simpo ve aquest any també, sí.
Déu-n'hi-do. Al final us esteu consolidant. Ja sabem que hi ha tres carnavals molt grossos, no?, aquí a la comarca, però traient el que és Penedès Marítim, aquí a l'interior el vostre està triomfant moltíssim.
Sí, és el que et deia al principi, no?, que no sé el per què, quin component hi ha, però que és veritat que agrada moltíssim. No sé si és el fet de ser l'última i que la gent va amb moltes ganes perquè ja s'acaba, o pel recorregut en si, però és veritat que atrau molt i que cada vegada és més gran.
I acabareu amb una festa de carnaval a la plaça Europa, no?
Doncs sí, aquest any també hem tancat la carpa perquè no se sap mai què farà, i més aquest hivern, que sembla que la climatologia ens vagi en contra amb tot, i això, hem tancat la carpa i ve un grup de música que es diu Catmex, I després un DJ que començarà amb cançons més antigues i després anirà pujant cap a lo moderno.
Molt bé. Et veurem disfressada o no, Laia?
Bueno, ho intentarem, sí. Sempre m'agrada, eh? A mi m'agrada un disfress ràpid.
Molt bé, doncs, Laia Levis, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí al Penedès en Xarxa, i que vagi molt i molt bé al carnaval de demà.
Doncs moltíssimes gràcies, Lourdes, a vosaltres, que vagi bé.
Una abraçada.
Una abraçada.
Penedès en Xarxa.
Després d'un pròleg a inicis de febrer, el Festival Hivernacle continua aquest cap de setmana i el vinent, a Vilafranca, amb els plats forts d'aquesta 13a edició. Repassarem aquest cartell amb el seu impulsor, Carles Ribot. Molt bon dia.
Bon dia.
13 anys d'Hivernacle i 20 de Brave Coast es mereixen 3 caps de setmana farcits de propostes d'Hivernacle.
Sí, sí, sí. I amb moltes ganes.
Com va anar l'arrencada?
Molt bé, vam començar molt bé amb Balena, el Forat del Pany, que és un d'aquests nous grups en català que tiren molt per un estil en el que nosaltres havíem començat, que era el power pop i l'emocore i tot això, i ens va agradar molt començar així amb Balena, el Forat del Pany, la festa de després fins a les 5 de la matinada, com ja és un clàssic. I després vam tenir la Eva Fort i la Patricia Atzur, que van fer, també van inaugurar l'Hivernacle Dues Veus, que són nous conceptes d'aquest any, que ja volen entrar en força. I va ser molt maco, el pati de Covides. Sempre que hi anem, la gent només d'entrar sempre ens diu no, quin espai més bonic.
La veritat és que sí. La programació d'aquesta 13a edició és la més extensa de totes, amb aquestes propostes repartides en 3 caps de setmana?
Potser cada any és la més extensa que supera l'any anterior, perquè l'any passat ja...
Va superant any a any.
Una miqueta, sí, com 2 propostes més cada any o alguna cosa així. Però sí, aquest any hem fet una aposta forta per les noves propostes i sobretot, bueno, això, en aquesta línia de l'Eva Fort, la Anaïs Vila també, la El León Gallagher...
Jugant la carta de les dues veus, això és novedós?
Sí, sí, també aquest cap de setmana vinent que hi ha l'Eduard Canimes i l'Anaïs Vila, també és Hivernacle Dues Veus.
Aquest divendres, dissabte i diumenge reprèn l'activitat l'Hivernacle amb un parell de concerts dobles i el taller familiar. De fet, arrenqueu demà de nou amb els petits tafaners, que no sé si porta 13 edicions, però en porta moltes i és un clàssic que no et perdonen, eh?
Sí, va començar l'Electrovinyes... 2014, el primer any ja. Sí. És a dir, ve des del primer any. El que passa és que primer només es feia l'Electrovinyes i ara ja fa uns anys que ho hem incorporat a l'Hivernacle i ja no ho fem a l'Electrovinyes.
Com serà aquest petit tafaners? Hi ha alguna novetat instrumental?
Sí, sí, ve amb una noia que es diu Daniela Altieri, italiana, però que viu aquí des de fa molts anys. Havia fet discos a Itàlia i aquí, i és una cantant molt interessant. I va venir un concert meu d'aquests que faig de la gira i vam acabar col·laborant i tot i vaig flipar de la inventiva que té i tothom que vingui pot ser que s'emporti una sorpresa xula, eh? És un taller de veu, és diferent.
És diferent. Uns petits tafaners que tindran lloc aquest dissabte a les 12 del migdia a la Bacus de Vilafranca i també aquest dissabte al vespre a la nau Siona i Núria Duran. És la primera vegada que te'n vas a la nau?
Havíem fet un concert vermut a la nau just després del confinament, 2021, amb Esperit. I ara hi tornem. Va estar molt bé aquell cop i com que ara aquest any teníem 2 propostes de la nova floració, que és l'altre apartat nou de l'Hivernacle, doncs vam pensar que aquestes propostes encara eren més joves que les que acostumem a portar i més o menys estan en la línia del festival i vam pensar, doncs ens encaixa perfectament de fer-los la proposta.
Nova floració, són noves veus?
Sí, molt, molt noves, molt, molt joves. Sí.
Presenten Siona i Núria Duran, que podrem escoltar aquest dissabte.
La Siona és d'aquí Vilafranca i fa unes cançons molt melòdiques i té molt bona pinta. I ja ha actuat una mica per aquí a la zona i tal. I després la Núria Duran... Va ser una guanyadora dels premis del Sona Nou fa un parell d'anys. I a nosaltres ja feia temps que ens havia cridat l'atenció perquè tenia un estil molt personal. No acostumem a fixar-nos molt en si tenen premis o no, però en aquest cas ens cridava l'atenció l'estil que tenia.
Sereu a la nau buscant també aquest públic jove, igual que les intèrprets?
Sí, aquí encara és més... Sí. Més de lo normal amb el que estem habituats, perquè la Eva Fort i la Patricia, per exemple, ronden els 30, la El León una mica més jove, però més o menys, i elles són més joves, les que estaran a la nau.
I l'última proposta d'aquest cap de setmana arriba diumenge, a les 12 del migdia, hora del vermut, al pati de Covides, com deies, aquest espai tan xulo, al centre mateix de la vila, amb Canimàs i Anaïs Vila.
Sí, Eduard Canimes i Anaïs Vila.
Canimes. Sí. Ens els presentes?
Sí, Canimes és de l'època de l'Adrià Puntí. Uh-huh. És un artista de culte que no el coneix tothom, però no vol dir que no tingui algunes de les cançons més profundes que s'han fet en català. És el que pensem nosaltres. L'havíem portat ja... Per exemple, vam portar el Ressupor fa 2 anys. Intentem sempre que podem... Perquè, bueno, ja té més de 60 anys i porta tota la vida dedicada a la música. Quan presenta disc, omple l'Auditori de Girona, però després, quan va a altres llocs, li costa més, perquè no ha acabat d'arribar al públic. I és una proposta que fa unes cançons en català que... excepcionals. I pensem que hauria de ser més conegut. De fet, van començar amb l'Adrià Puntí a tocar als bars quan eren molt joves i cadascú ha fet la seva carrera. I l'Adrià Puntí doncs, ha fet unes cançons que han arribat potser més a la gent, però l'Eduard Canimas, per una altra banda, això. Bueno, justament fem el festival per aquestes coses, per intentar potenciar aquestes propostes que no acaben d'arribar als llocs i són molt interessants.
I què ens expliques d'Anaïs Vila, que farà duet amb Canimas?
Jo crec que és una combinació ideal, perquè Anaïs Vila és una proposta més jove, però que ja té un bagatge. És diferent que la Eva Fort i la Patricia Atzur perquè porta més anys. I les cançons ens transmeten molta delicadesa i així, que les d'en Canimas també, i pot ser una connexió molt maca, i per això també és un altre hivernacle dues veus, en aquest cas.
I el cap de setmana següent, 27 i 28 de febrer i diumenge 1 de març, és el cap de setmana, en majúscules, de l'hivernacle, no?, amb els plats forts.
Sí, sempre hi ha un cap de setmana de festival. El que passa és que aquest cap de setmana anterior ens ha portat molta feina de producció i tal, i ja sembla un prefestival.
Ben bé.
Aquest sí, que sí. Ve ara, sí.
El 27, divendres, Gavina, MP3 i Mishima, a l'Auditori. És el cap de setmana d'Auditori.
Aquest dia ens va costar molt de triar bé, perquè Gavina Ponem a P3 ho vam triar molt intencionadament. De que a tot Catalunya, de totes les propostes que rebíem, que eren moltes per poder obrir aquesta nit, ens vam decantar per aquí. No vam tenir en compte ni el pressupost ni res, sinó artísticament la proposta que pensàvem que a nivell poètic pogués estar a l'alçada de Mishima, a nivell més emergent, que la gent pugui disfrutar descobrint-ho. I vam pensar que són d'una altra generació, musicalment és una mica diferent, però sí que pensem que poèticament està a l'alçada.
Acabareu la nit, com sempre, amb els DJs de la casa?
Sí, bueno, Mishima abans, que per nosaltres...
L'ordre quin és? I a partir de quina hora? Divendres 27 a les...
Gavina Ponem a P3 a les 10,
10?
A les 11 a Mishima i a les 12:30 Brave Coast DJs, sí.
I el dissabte 28 de febrer... Un altre plat fort d'aquesta edició. I em sembla que visita el festival per primera vegada Quimi Portet.
Sí, per primer cop, sí. El vam tenir al Ressupor fa uns anys, va venir al Mirall Sonor també fa uns altres anys. 2010 havia vingut al Mirall Sonor. 2019 al Ressupor i ara el tenim a l'hivernacle.
Poca cosa podem dir de Quimi Portet. Explica'ns alguna cosa de Vecinos, que el precediran, i tu els presentes com un dels secrets... més ben guardats a casa nostra.
Sí, és que en tenim uns quants aquest any. L'Eduard Canimas a nivell de música d'autor, Vecinos més a nivell d'indie rock i els Gavina Ponem a P3 més a nivell poètic, no? Però sí, els vaig anar a veure fa mig any a Barcelona i vaig quedar captivadíssim. I era un directe molt enèrgic, molt fresc. Estaven de taloners d'un grup de Madrid i la veritat és que en el grup de Madrid vaig marxar a mig concert de lo flipat que vaig quedar amb Vecinos. És una proposta molt autèntica, molt visceral, estarà molt bé per obrir en Quimi i acabarà de completar el festival, que també sempre té aquesta vessant més guitarrera.
Vecinos a les 10, Quimi Portet a les 11 i la nit acabarà amb els DJs.
Sí.
Amb la mateixa fórmula de divendres.
Aquí vindrà algun DJ convidat, sí. I anirem fent.
I l'hivernacle dirà adéu. Posarà el punt i seguit fins l'any que ve, el diumenge 1 de març, al claustre, quarts d'una, hora del vermut...
Sí, amb ell, Leon Gallagher, que va venir fa uns anys al Forat del Pany, en aquests concerts que fèiem, bueno, que encara fem de presentació allà. Va venir ella sola, en aquest cas vindrà duet, i també és per escoltar els seus discos que fa, perquè és una noia irlandesa que està vivint aquí, i fa unes cançons de pop indie brillants que ens encanta.
Si t'has de quedar amb una proposta, només puc venir un dia. Carles, quin dia vinc?
És que no puc perquè està tot molt triat. És a dir, el dia d'en Canimas i Anaïs Vila per molta gent és molt especial, per exemple,
sí.
O per un públic més reduït però que s'estima molt. El dia de Mishima també és dels plats forts, però Quimi Portet...
Què dir de Quimi Portet, no?
Clar, uns tenen més personalitat, uns altres cuiden més la part poètica, però... No sé, tots els dies tenen el seu què.
Estan cuidats. Parlem de qüestions pràctiques. Abonaments, entrades, com ho fem?
Si poses Festival Hivernacle al Google, allà ja tens un enllaç que de seguida et porta els abonaments i entrades. Amb els abonaments hem calculat i t'estalvies uns 20 euros, perquè estan per 26 euros, però pots veure-ho tot, i t'estalvies molt. Ja només amb els concerts del cap de setmana de festival... ja hi ha molta part de diferència. Comprant l'abonament amb si no el compres.
Doncs tant aquest cap de setmana, però sobretot el vinent, el darrer de febrer, Vilafranca serà la capital musical hivernal del país amb aquesta 13a edició de l'Hivernacle que ens ha cuinat Carles Ribot. Gràcies i feliç hivernacle.
Merci.
Dintre meu que malda i lluita per sortir. Tinc una bèstia dintre meu i ho juro per Déu, no hi ha lleis per mi.
És un dels hits dels plats forts d'aquest 13è hivernacle que tindrà lloc no aquest cap de setmana, sinó el següent, Quimi Portet, amb aquesta bèstia dins meu que ens ajuda a tancar aquesta segona hora.
Tristes serenates vora el foc. L'ànima em fa figa i vinc bo. Fugen les pubilles i jo a la plec faig el boc. Si hi ha un conflicte i vols guanyar, l'altre bàndol has de destruir. Noi, no siguis cagamiques, que has de ser menys pacifista, que no ho és ton enemic. Tinc una bèstia dintre meu, les venes plenes de verí. M'escriu les lletres i els acords, i és tan sols per això que sóc cantautor. Tinc una bèstia dintre meu que malda i lluita per sortir. Tinc una bèstia dintre meu i ho juro per Déu, no hi ha lleis per mi.
Eco, eco.
A Cal Vicentó continuem.